la llanterna màgica.
Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts una setmana més a la Llanterna Màgica, el programa apte per a tots els públics, edició número 272 des dels nostres inicis i 4 d'aquesta vuitena temporada. Assegut sol, davant un piano de cua, en un modest estudi, Ryuki Sakamoto porta l'oient per un viatge de la seva vida, tocant 20 de les seves composicions, rodada íntegrament en blanc i negre la pel·lícula Opus, dirigida per Neo Sora, és el comiat del compositor japonès, una producció poètica, però audaç i profundament sentida. El rodatge va tenir lloc durant uns quants dies, just mig any abans de la mort del músic, el 28 de març, als 71 anys. El compositor tenia una lluita contra el càncer des de 2014 i ja no podia donar concerts, per la qual cosa va recórrer al cinema. Durant 2 hores de metratge, Sakamoto deixa que el piano parli per si mateix. Opus és un testimoni de la llegendària filmografia del geni que ha compost per a alguns dels directors més importants del món. Però abans d'entrar en matèria, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Posem a la vostra disposició una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Després d'aquesta breu introducció, comencem.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
Ryuki Sakamoto va néixer al barri de Nakano, a Tòquio, un dijous 17 de gener de 1952. El seu pare, Karuki Sakamoto, era periodista i aficionat a tocar el piano, i la seva mare, Hiroki Sakamoto, era professora d'aquest instrument. El pare de Ryuki va morir quan ell era molt jove, per aquest motiu va ser criat per la seva mare. Seguidor de la religió cristiana, l'any 1970, amb 18 anys, va ingressar a la Universitat Nacional de Belles Arts i Música de Tòquio, on uns anys més tard es va llicenciar en composició musical i un màster en música electrònica i música ètnica. També va estudiar etnomusicologia, amb la intenció de treballar en la recerca d'aquesta matèria degut al seu interès per la música tradicional de tot el món, particularment en la música de Japó, la Índia i l'africana. Una de les influències clàssiques del músic va ser el compositor Claude Debussy, el que descriu com el seu heroi i la seva font d'inspiració. Després de treballar com a músic de sessió amb Haruomi Osono i Yukihiro Takashi l'any 1977, el trio va crear l'exitosa banda de música electrònica Yellow Magic Orchestra. Sakamoto va llançar el seu primer àlbum com a solista, Thousand Knives of Ryuki Sakamoto, a mitjans de 1978 amb l'ajut de Hideki Matsutake, que posteriorment seria el quart membre de la banda. A l'àlbum trobem diferents estils musicals, on es fusiona la música tradicional japonesa amb la música electrònica i alguna peça de piano més minimalista. Després de la dissolució de Yellow Magic Orchestra, l'any 1983, el músic va produir diversos àlbums en solitari, incloent col·laboracions amb artistes com David Byrne o Iggy Pop. Aquell mateix any va començar a treballar per la indústria cinematogràfica, composant la banda sonora de Merry Christmas, Mr. Lawrence, i interpretant un dels personatges principals de la pel·lícula. La cançó Forbidden Color, que es va composar pel film, es va convertir en un èxit a nivell mundial i va guanyar un premi BAFTA per la banda sonora del film.
All I needed was to
believe you.
el director italià Bernardo Bertolucci tenia en ment dos ambiciosos projectes quan es va acostar al govern xinès perquè li autoritzés a rodar en aquest país. De les dues propostes, ells van escollir L'últim emperador. Aquesta pel·lícula, basada en el llibre The First Half of My Life, és l'autobiografia de l'exemperador xinès Puyi, que va escriure amb l'ajut del seu germà menor. Bertolucci va aconseguir també la primera autorització a un estranger per rodar a La ciutat prohibida, on van arribar a participar prop de 19.000 extras provinents de l'Exèrcit Popular d'Alliberació. L'èpica pel·lícula es va convertir en tot un èxit a les sales de cine de tot el món, aconseguint així els 9 premis Oscar als que va ser nominada. La major part de la partitura de L'últim emperador va ser composta per David Byrne i Sakamoto. La barreja d'estils dels dos músics va resultar ser un bon maridatge. El primer, exintegrant del grup de rock Talking Heads, i Sakamoto com a prolífic multiinstrumentista pioner de la música techno. Arran d'aquest treball, el japonès, guanyador de l'Oscar per aquesta banda sonora, va gaudir del reconeixement arreu del món.
La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell.
La següent pel·lícula de Bertolucci, després de L'últim emperador, va ser El cielo protector, però en aquesta ocasió no va repetir l'èxit d'altres films. De fet, va ser un fracàs comercial. Era una proposta molt arriscada. La novel·la de Paul Bowles era difícil d'adaptar i el públic li va donar l'esquena. Destaca la interpretació de Deborah Winger i John Malkovich. La pel·lícula versa sobre un tema existencial. El cel del Sàhara ens separa del no-res. El director va desplaçar a l'equip del rodatge durant 12 setmanes per diferents localitzacions del Marroc, Algèria i Nigèria amb la finalitat de seguir el mateix recorregut que es traça la novel·la. Però, sens dubte, el que més destaca és la seva banda sonora. Ryuichi Sakamoto va col·laborar en aquesta ocasió amb el compositor Richard Horowitz. No molt conegut pel gran públic, Horowitz és un especialista en la música africana i asiàtica. Amb una tonada deliciosa com a leitmotiv, el músic ens arrossega irremissiblement cap al desert. La producció va ser mereixedora de dues nominacions als Globus d'Or de l'any 1992, enduent-se el guardó a millor banda sonora i un BAFTA i el premi del Cercle de Crítics de Nova York a millor fotografia. L'any 2017, Sakamoto va concedir una entrevista a El Mundo amb motiu de la presentació del documental que presentava Venècia sobre ell i on va parlar sobre un càncer del que ja s'havia recuperat, la seva admiració per Godard, la seva relació amb la cultura espanyola i manifestava haver-se penedit tant de la banda sonora que va compondre per Tacones Lejanos com de la seva freda relació amb Bowie. El novè llargmetratge d'Almodóvar barreja diferents elements del melodrama amb altres característics de la comèdia musical. Les cançons són molt importants per a totes les pel·lícules del cineasta manxec i en aquesta encaixen a la perfecció. Els dos temes principals de Tacones Lejanos són Piensa en mi i Un año de amor, tots dos interpretats per Luz Casal i representats pels personatges que interpreten Marisa Paredes i Miguel Bosé en el film. En els crèdits de la producció apareix el compositor japonès Ryuichi Sakamoto com a responsable de la banda sonora, però no apareix la seva música. El cineasta, davant l'èxit que havia tingut el compositor amb les seves anteriors bandes sonores, va decidir contractar-lo, però quan van escoltar els temes no li van agradar, utilitzant-los en comptats fragments de la pel·lícula i sent substituïts per dos temes de Miles Davis, Soleá i Saeta. Un altre dels directors recurrents a la carrera compositiva de Sakamoto és Brian De Palma. El director del moviment anomenat com a New Hollywood ha comptat en diverses ocasions amb el músic i una de les seves col·laboracions més destacades és una de les seves pel·lícules menys valorades, Femme Fatale. La banda sonora inclou una peça anomenada Bolerish de 13 minuts, on el compositor rendeix homenatge a un dels seus ídols, el també compositor clàssic Maurice Ravel. A Femme Fatale, Brian De Palma, un cineasta hàbil visualment, juga amb David Lynch, però sense oblidar el seu referent en el món de la direcció, Alfred Hitchcock. A la pel·lícula, mentre celebra el Festival de Cine de Cannes, un lladre roba un valuós collar de diamants per a continuació trair els seus socis. Poc després assumeix la identitat d'una dona suïcida i es crea una nova vida com a esposa de l'ambaixador dels Estats Units a França. D'aquesta forma, De Palma engega un morbós thriller d'alt contingut eròtic i girs estranys i planteja a l'espectador com podrien haver transcorregut les coses si un cert esdeveniment no s'hagués produït.
Thank you. La llanterna màgica. A Ràdio Sabadell 94.6.
La pel·lícula Toni Takitani, del director japonès Jun Ichikawa, està basada en un conte homònim de Yuriki Murakami, que forma part del recull El salze sec i La dona adormida. Com si llegíssim un text en un paper continu, la pel·lícula narra, amb un temps pausat, realçat per la música de Ryuichi Sakamoto i la fotografia de Taishi Hirokawa, la història de l'il·lustrador Toni Takitani. El film és una meravellosa experiència estètica. A moda de contes, descriuen els sentiments dels personatges i per fer-ho utilitza uns recursos molt atractius, com la veu del narrador, que de sobte cedeix la paraula als actors i aquests completen el que estava narrant. També és molt original la transició entre plans, elegants travellings laterals que segueixen els actors que queden ocults darrere d'un objecte en primer pla, el que serveix per efectuar el desitjat canvi d'escena. La partitura de Sakamoto és perfecta per evocar els sentiments de solitud i melanconia envers a la persona estimada. Els colors apagats, la fotografia exquisida, els silencis i la veu en off del narrador omnipresent contribueixen a reforçar aquesta solitud buscada.
Thank you.
Babel, la producció dirigida pel tàndem mexicà format per Alejandro González Iñárritu i Guillermo Arriaga, trena quatre històries que discorren en diferents punts del planeta. Les històries més o menys interconnectades volen subratllar allò de que el món és un mocador, film amb una certa complexitat. Gran part del mèrit de la pel·lícula ve donat per l'àgil estructura, els salts entre una història i l'altra i la creació de personatges humans amb problemes que venen recolzats per un meravellós repartiment. Molt ha donat a parlar el famós tàndem entre el director González Iñárritu i el guionista Guillermo Arriaga. Amb Babel, la parella mexicana, ha donat per finalitzada una poderosa trilogia sobre l'amor, la solitud i el desacord entre els éssers humans. La cosa venia de lluny. L'any 2000, amb la impactant Amores Perros. Tres anys després arribaria 21 Gramos amb un repartiment estel·lar encapçalat per Sean Penn i Naomi Watts i tres anys més tard tancaria el cercle Babel. Tot i que la banda sonora de la pel·lícula està a càrrec de Gustavo Santaolalla, inclou un tema de Sakamoto que és una autèntica meravella.
Thank you.
Alejandro González Iñárritu va aplaçar el rodatge del Renacido per escometre primer el projecte Birdman, o la inesperada virtut de la ignorància, guanyadora de 4 Òscar en les categories de millor pel·lícula, direcció, guió original i fotografia. El mexicà demostra no tenir por a la presumpta maledicció dels premis de l'Acadèmia i poc després es posa a treballar en l'adaptació de la novel·la de Michael Pong, El Renacido, una novel·la de venganza. El film reconstrueix la història real de Hugh Glass, membre, igual que el seu fill, d'una expedició de paranyers que l'any 1823 s'endinsa en un territori de la tribu aborigen dels Arikara buscant pells. La veracitat de les imatges s'accentua gràcies al treball de Manuel Lubezki, director de fotografia i col·laborador habitual del realitzador. El Renacido té elements en comú amb les aventures de Jeremiah Johnson, de Sidney Pollack, i sobretot amb El hombre de una tierra salvaje, de Richard Caspar Sarafian, que reconstrueixen els mateixos fets històrics, tot i que El Renacido resulta més crua per l'hiperrealisme del cine contemporani i l'espectador sent la violència en la seva pròpia pell.
La llanterna màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
El primer dels matrimonis de Sakamoto va ser l'any 1972, però va acabar amb divorci 2 anys més tard. Posteriorment es va casar amb la pianista i cantant Akiko Yano l'any 1982. Després de diverses col·laboracions musicals amb ella, l'any 2006 decideixen separar-se. Fruit d'aquest segon matrimoni és la també cantant Miu Sakamoto, més coneguda com a Sister M, nascuda l'1 de maig de 1980. Des del mes de juny de l'any 2014, Sakamoto va fer una parada professional d'un any després de que li diagnostiquessin un càncer de faringe. Després de superar-lo, l'any 2020, es va anunciar que la malaltia li havia donat una segona embestida, però en aquesta ocasió al colon. Va ser aleshores quan el músic va decidir concebre una espècie de diari musical pels darrers anys de vida. Així, va néixer 12, una col·lecció d'esbossos pianístics titulats amb la data d'enregistrament. La darrera miniatura està datada al 4 d'abril de 2022 i el mestre ja no va tenir temps ni forces per enregistrar cap cosa més. El 28 de març de 2023, amb 71 anys, ens va deixar. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de la Llanterna Màgica.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades, a Ràdio Sabadell 94.6.